Molt bé, moltes gràcies. Alcalde, en primer lloc agrair la invitació a l'Ajuntament de Lleida, també especialment al comissionat, el Carles Alzinet, i felicitats realment perquè fa goig veure aquesta sala i veure com una convocatòria per parlar sobre convivència i civisme doncs és capaç de reunir a tanta gent i tants actors claus de la ciutat, no? Fer cloendes d'aquest tipus de jornades no és fàcil. Si t'ho prepares, tens un risc molt elevat de que t'hagin trepitjat de manera brutal i ha passat, ha passat. Deixar-ho tot a la improvisació també té riscos i per tant faré una barreja perquè és veritat que només el Carlos, jo ja ho sabia quan vaig veure que venia el Carlos, ens coneixem de fa molts anys i clar, no és fàcil, imagineu-vos el nivell que jo m'havia preparat 10 punts de propostes i ha començat ell dient, tengo 10 tal, jo me cago en la mare. Bueno, en diverses coincidim i en altres que no, però jo crec que també reforçar idees i coses amb altres exemples doncs també va bé. Però abans de res, i ara tirant de la improvisació, escoltant i pensant que tant el Carlos com jo venim sobretot de mons en què la part de diversitat cultural, interculturalitat, migracions té un pes important, però sempre hem defensat que això de la interculturalitat i la convivència va de moltes més coses que no la immigració, i això és obvi, aquí ha quedat clar, perquè tots els temes que han sortit doncs toquen molts temes, però sí que m'agradaria començar, abans de destacar aquests punts que volia destacar, fent una referència a aquesta mirada àmplia, global, del concepte de convivència i de civisme. Perquè, a veure, què influeix en el nivell de convivència d'una ciutat? Quins factors influeixen? Moltíssims. Mireu, jo quan estava de comissionat de Barcelona, perquè us feu una idea, unes eleccions a una regió del Pakistan, unes eleccions polítiques a una regió del Pakistan podien tenir un impacte en l'ús de l'espai públic del Raval durant uns dies i la gent no sabia per què, de sobte unes aglomeracions, unes demandes d'espai públic, uns nous usos i tal. Dius, però què passa això? No, perquè en unes eleccions, no sé què, hi ha un pic entre dos partits que a més estan aquí, no es porten molt bé, no? I de sobte, hosti, els veïns no en tenien res. I dius, hosti, clar, és que hem de tenir una mirada global perquè ja no et pots quedar amb la teva ciutat i què passa amb la teva ciutat, no? I tampoc pots traslladar la responsabilitat de la convivència a només a fer una apel·lació al comportament de les persones, no? Perquè tots sabem, ostres, aquest juego de luces m'està matant ara, eh? Hòstia. Ara això m'ha empitjorat una mica, perquè abans us veia millor, ara una calor aquí tremenda, però bueno, no podem tornar a la situació d'abans, de que jo veia més i no... Bueno, no sé, és igual, però... Per on anava jo? Sí. No, ho deia perquè no podem apel·lar la responsabilitat del comportament de la gent només, perquè tots tenim clar, vull pensar, que una ciutat que ha permès durant anys que hi hagi un nivell de segregació social, urbana, brutal, som conscients que això té un impacte en la convivència i en el civisme. Ciutats que no s'adapten als canvis demogràfics, culturals, etc., doncs per moltes ordenances que facin i per molta mediació inclús que posis, hi haurà allà darrere uns elements de desajustos que generaran conflictes de convivència i també pitjor civisme. Deixeu-me que posi un exemple que em sembla il·lustratiu per la part aquesta que dèiem més positiva, no? Més de posar l'accent en allò que afavoreix la convivència també, no només en la part negativa de què fer, no? No només ja per castigar, penalitzar, sinó per abordar els conflictes, no? I les complexitats que es formen part del dia a dia, òbviament, de qualsevol ciutat. Mira, quan jo estava de comissionat a Barcelona, les biblioteques de la ciutat feien préstecs de llibres i recursos, la suma de les 42 biblioteques públiques de la ciutat, feien préstecs a ciutadans i ciutadanes amb entre 10 i 15 idiomes diferents. ¿Vale? És a dir, diferents biblioteques tenien recursos, llibres, altres tipus de recursos, en algunes llengües que no eren el català i el castellà, ni només l'anglès i el francès o el no sé què, sinó que hi havia ja doncs alguns recursos amb àrab, altres amb mandarín, altres amb urdu, el que sigui. Però què passa? Sabeu l'any passat en quants idiomes diferents es van fer préstecs a les biblioteques de Barcelona? Amb més de 130. Vale? Més de 130. L'ús de les biblioteques públiques a Barcelona s'ha convertit en un reflex de la diversitat en un sentit ampli. No estem parlant només d'immigració o diversitat cultural, sinó intergeneracional, gènere, classes socials, etc. El nivell d'interacció, el nivell de convivència, no només de coexistència, en un espai que no només ofereix préstecs de llibres i recursos en diferents llengües, sinó que genera una sèrie d'activitats, de debats, de presentacions d'històries, de contacontes, de tota una sèrie d'activitats que incorpora la diversitat com un element transversal. No? Que et pots trobar, doncs, jo què sé, a la biblioteca García Márquez d'allà tal, doncs vas allà, mires totes les activitats, com aquí també es fa, eh? O sigui, no res més... més estrany que algo que es fa molt, no? Pues això, no? Pues ara, per exemple, pues la comunitat gitana, el barri, i la història i la visibilització d'això, remarcant elements en positiu i d'aportacions històriques a l'entorn, no sé què. Vale, pues, i així cada dia. Clar, el fet de que hi hagi gent que anant a una biblioteca senti que aquella biblioteca està pensada també per ell, no? És a dir, hosti, jo formo part d'això. Això genera un sentit de pertinença, de vincle, de sensació de dir, hosti, això que és públic, no? També és meu, no? I també està pensat per mi. Això genera un vincle que fa també que l'incivisme es redueixi, que la convivència millori, que el vincle amb el barri, la identitat, etc. Per tant, volia posar aquest exemple només perquè, clar, les desigualtats, la segregació, la política d'habitatge, ara parlava, no?, de les situacions de vulnerabilitat, tot això afecta els nivells de convivència i de civisme. I ho hem de tenir molt clar perquè, també us diré, els discursos d'odi a les xarxes socials també tenen un impacte en la convivència. També el tenen. I això ho hem de tenir incorporat ja avui en dia. L'altre dia sortia un estudi que deia que, més que inclús alguns discursos de polítics, amb discursos populistes, xenòfobs o antidiversitat o anti determinats grups, minories, etc., tenien un impacte bèstia. Però és que hi ha una sèrie d'influencers a les xarxes socials amb aquests discursos que tenen un impacte en segments d'edat brutals que acaben tenint impacte en les relacions de gènere, en les relacions en diferents contextos, no? En els instituts, en l'espai públic. És a dir, hem de tenir una mirada que hi ha tota una sèrie de polítiques que algunes es fan, que altres no es fan suficient, que altres s'han de fer més, que afecten directament a la convivència i al civisme, encara que no són les primeres que ens venen quan pensem en això. I d'això em ve a remarcar una mica aquests punts que jo volia destacar. És obvi que això té una complexitat molt alta, però jo diria que després de tots aquests anys de no només d'haver impulsat plans a Barcelona, sinó de conèixer i ajudar moltes altres ciutats i de diferents països, remarcar alguns dels elements que em semblen fonamentals i que determinen molt la possibilitat d'èxit o fracàs d'objectius com el de desenvolupar plans, pactes a nivell de ciutat. I deixeu-me que comenci per un que no ha sortit, jo gaire almenys, no... que és el del compromís polític. És a dir, el compromís polític ja sabem que en qualsevol impuls de polítiques és fonamental. En aquest cas, quan pensem en el lideratge en l'àmbit local, doncs, també és fonamental. Què ens trobem en la realitat? Home, hi ha temes que són complexes. No? I a més, clar, fer estratègies, plans de convivència, civisme i tal, són tan transversals que, clar, no és l'àrea d'educació, no és l'àrea d'urbanisme no és l'àrea de promoció econòmica, etc, que impulsa un pla, llavors dius, bueno, ja tenen el seu equip, el seu pressupost, a veure quin pes té dins del govern, no? Aquest regidor, aquesta regidora i tal. Clar, això del civisme, l'escodiversitat, la convivència, i tal, és complexa, perquè no. Llavors pot generar figures, com es fa sovint, això en molts dels bons casos, no? Com comissionats o regidors, regidores, que pen d'això i després poses algú responsable, però tots saben que quan és tan transversal, hosti, és complicadet a vegades, perquè pots tenir un compromís polític a nivell d'alcaldia, però després que baixi cap a dins, el nivell d'autoritat, de poder, d'influència dins d'una estructura tan complexa com és un ajuntament per poder, diguéssim, moure coses, perquè aquí no ens enganyem, aquí estem parlant d'incidir molt, de ser capaç de treballar la transversalitat d'una manera real, d'una manera de que àrees, com dèiem abans amb el cas de l'urbanisme, amb el cas de promoció econòmica, no? Per exemple, jo me'n recordo quan a l'Ajuntament vaig anar al tinent d'alcalde de promoció econòmica, perquè al principi no entenia per què havia de participar al pla intercultural de la ciutat, no? I de convivència. I llavors vaig entrar i em va dir, veure, Dani, jo què puc fer pels teus pobres migrants? No? I dic, hosti, quan sent malament, tu. Dic, no, això no va dels pobres migrants, això va de la ciutat, això és de tothom. Dic, i a part, si vols parlar dels migrants, dic, tu saps quants ciutadans d'origen xinès tenim a la ciutat? Dic, jo veig que fas business bridge, viatges per atraure inversió a Barcelona i te'n vas a Beijing, te'n vas a Xina, te'n vas a Rio de Janeiro, dic, però tu saps quants brasilenys tenim vivint a Barcelona? No tenia ni idea, el tio, no, la dada, diguéssim, no la tenia, no? I dic, saps quantes empreses s'han creat els últims 5 anys a la ciutat entre xinesos i catalanets de tota la vida que estan aprofitant l'oportunitat, a part de diferents entorns, però que les teves xarxes més institucionals d'empresa, de comercial i tal, no està aquesta gent, perquè tu no estàs mirant aquesta comunitat com dir, hosti, tu penses, aquests xinos que no acaben d'aprendre l'idioma, no s'acaben d'integrar, hosti, que no sé... Dic, no pensis en ells així, pensa en ells com barcelonins i barcelonines que viuen aquí i que tenen molta relació amb Xina i que tenen un dinamisme econòmic i empresarial important i que han de formar part del nosaltres també econòmic i comercial de la ciutat. No? I sempre cada minut em va dir, home, diu, pues si és així, vale, jo també formo part del pla intercultural, no? Perquè això no és només dels pobres migrants que hem de donar-los i no sé què. No? Llavors, clar, canviar les mentalitats a molts nivells no és fàcil, però això ho hem de fer en molts àmbits. No? I aquesta és una part important. I també deixeu-me que amb el compromís polític, perquè el compromís polític, clar, he vist molta gent que potser des de dalt hi ha molt compromís, però un cop vas baixant dius, hòstia, el tècnic del final ja no sap massa bé. No? Jo dirigeixo la xarxa aquesta de ciutats interculturals i a vegades parles amb alcaldies i tal, i tothom, sí, hem de treballar, això és el més important que tenim, tu. I després va el tècnic i dius, bueno, fem la reunió, jo què sé, no? A València. No, és que jo no puc anar aquí perquè no em donen permís per això, no? Vull dir, no, pensa que soc un, saps? De tot tal, és del d'acollida, el de no sé què. I llavors dius, hosti, vale, clar... Quina estructura hi ha, com incorpores això des de la prioritat política a la realitat d'implementar doncs, els recursos, equip humans, etc. I d'aquí ve també que no tot és compromís polític, el compromís polític és molt important, però hi ha moltes altres coses. El tema de la transversalitat, que ja ha sortit, el Carlos, òbviament, ja ho ha tret, i jo sempre, és la meva obsessió, jo quan estava a l'Ajuntament, i em deien, hosti, t'has quedat calvo per això de la immigració, que és molt dur i tal. Dic, no, m'he quedat calvo per la transversalitat dels collons, que no saps, això sí que és dur, diguéssim, o sigui, això és la pedra picada, diguéssim, aquí. Això és... Gràcies. Mai pensaria que això és que la transversalitat em donaria un moment de positiu. No, però en sèrio, jo he estudiat molt mecanismes de millorar la transversalitat. Molt. De tots els indicadors que he trobat, aquell que ha determinat més casos d'èxit És el que se'n va fer cafès i birres, diguéssim, amb col·leguilles d'altres àrees, diguéssim. Això és el que té un impacte més fort, diguéssim, a l'hora després d'impulsar projectes conjunts i tal. Les afinitats personals entre gent de diversos tal. Bueno, feta la conya, sí que és veritat que jo vaig haver de posar en pràctica com treballar transversalitat, no? I una cosa que em vaig adonar, perquè, clar, això és molt fàcil dir-ho quan ets tu el que intentes promoure un pla transversal i et queixes de tothom, que no et foten cas i tal, o, home, és que aquests els hem enviat això, no hi ha manera i tal, no sé què, no? Però després tu també ets víctima de la transversalitat, perquè llavors també et ve el pla de joventut, el pla de cooperació, el pla de dones, el pla de tal, i te'n comencen a enviar indicadors que has d'omplir, que no sé què, al final, hosti, jo ja tinc la meva feina, ara he de dedicar-me a això, hosti, aquests de què van, i després segur que diuen que ho han fet ells i no sé què, bueno, en fi, no? Tot el rotllo aquest que tenim. Clar, jo em vaig adonar que, per exemple, amb el Consorci d'Educació, per treballar tot el tema del reagrupament familiar i com incorporar a les escoles una mirada més d'acollida i no només centrar-te en els recursos i tal, sinó també en temes de formació, etc. Clar, els d'educació, això, o el tema de la segregació, no? Educativa, no, això són dades molt sensibles que no podem ni compartir. Que, ja, tio, sí. No sé, estem aquí per treballar junts per això, no? Bueno, ja, però bueno, quedem, te les ensenyo així, perquè això és molt sensible, es pot estigmatitzar i tal. I després, sempre era com, no, nosaltres ja ens ho fem. I llavors vaig dir, hosti, i si els oferim alguna cosa nosaltres? Què tenim per oferir-los a aquesta gent? I llavors va ser quan vam veure que teníem totes les dades dels informes d'habitatge pel reagrupament familiar i que vam dir, hosti, si aquesta gent sap en mesos d'antelació qui s'està reagrupant de joves a quins barris de Barcelona i en quins entorns poden fer una previsió de qui s'incorporarà al sistema educatiu amb més temps, no? Que els hi passa ara, que quan arriben els diuen arriba aquí i tal, no sé què, no? Hòstia, ara he d'escolaritzar aquests. No, és que nosaltres sabem amb antelació qui està com a mínim fent les demandes i les sol·licituds. No? I llavors quan els hi vam dir, mira, us podem compartir aquesta informació i això us pot ajudar a, d'una més preventiva, començar a prendre decisions d'acollida abans de que arribi la gent aquí. Hòstia, això és interessant, no? I llavors dius, vale, doncs jo a canvi d'aquesta informació vull una altra i que ens asseiem i que junts compartim els reptes que estem tenint i que junts podem reflexionar i tal i aportar, no? I dir, escolta'm, mira, jo et porto un dia el Carlos Jiménez que t'inspiri i tal i tu, si vols, portes algú que en tal... I junts també aprenem junts de quines són les passes que podem fer perquè en l'àmbit educatiu el tema de la diversitat, hosti, abordem amb garanties els reptes i les complexitats que es plantegen. Crec que hem de pensar en la transversalitat d'una manera molt més cultural. Encara estem en una fase d'àrees fragmentades, de compartiments, de cultura moltes vegades de la medalleta, de això ho he fet jo, aquest és el meu pla... No, escolti, és que avui en dia els objectius ja no és l'educació, la salut, el tal, el no sé què. Quan parles d'igualtats, d'equitats, quan parles de convivència, quan parles d'inclusió, quan parles de cohesió, tot això està tot imbricat. I per tant, hosti, és complexa, sí, però requereix una cultura molt més de treball compartit i de generar espais de treball compartit. Vaig ara, no hi dedicaré tant a cada punt, però imagineu-vos que tenim un compromís polític, imagineu-vos que tenim una convicció de que això ha de ser un treball compartit a dins de l'Ajuntament i tenim un equip amb cert, no, amb capacitat, lideratge, recursos, etc. No? Una altra cosa amb la que falla moltes institucions, molts ajuntaments, en la narrativa, en el marc conceptual i en el rat, com deia el Carlos, no? És a dir, quan ha fet aquella referència al no hi ha res més pràctic que una bona teoria, no? Mira, quan amb el Carlos, quan vam fer el Pla Intercultural de Barcelona el 2008, me'n recordo, ens vam tancar un dia a la seva universitat, un dia ens vam tancar, no sé, no, quantes hores estuvimos ahí, Ramon Sanahuja, tu i jo, donant-li voltes i dient-li, hosti, tu, si ara haguessis d'impulsar un pla intercultural, quins elements conceptuals serien els que han de governar tot l'enfocament, el marc conceptual, no? I llavors parlava dels tres principis, tot això de que venia del multiculturalisme, l'assimilacionisme i què l'interculturalisme, la interculturalitat aportava, i no, i va dir, escolta, hi ha tres principis, el d'igualtat, drets, deures, oportunitats, etc., reconeixement de la diversitat. posant l'èmfasi també en el comú i compartit i el principi d'interacció, l'inter, la barreja, el contacte, etc. Doncs amb aquells tres principis vam dir, saps què? Ni un més. Perquè si comencem a fotre set, no hi ha ningú que se'n recordi d'aquell set. Saps? I jo, jo sempre deia, si l'alcalde em truca, perquè sempre quan hi havia un marrón, no? Una mica allò de dir, hòstia, pues jo què sé, l'alcalde de Lleida ha prohibit el burca. No? I llavors dius, hòstia, SOS, què fem nosaltres? Què diem? Dani, l'alcalde. I llavors dius, hòstia, però nosaltres què és la interculturalitat? No? I dius, hòstia, en 5 minuts li he de dir què és la interculturalitat. Però clar, no puc començar amb un rotllo, no, perquè el multiculturalisme i tal, llavors aquí i tal, no sé què. I llavors dius, no, mira, igualtat, reconeixement de la diversitat i interacció. Nosaltres estem amb això, tu. I llavors, cas pràctic, que es podrien posar, ara no em vull extendre, però anem a lo pràctic, anem a lo real, no? I a partir d'aquí vam veure que aquells tres principis eren molt útils i molt pràctics perquè molta gent es fes una idea de què estàvem parlant quan parlàvem d'interculturalitat i de convivència intercultural. No? Esports, escolti, esports, com ha afectat l'augment de la diversitat al teu àmbit? Oh, oh, clar, estan aquests tios jugant al críquet aquí a les places, fotent-li les pilotes a les àvies i no sé què, és un lio tremendo. No? Dius, bueno, ja, però això des del punt de vista de la igualtat, d'oportunitats, de drets i deures, però això afecta el civisme, afecta tal, però tu pots dir, home, anem a fotre'ls una multa per tirar-li la pilota a la pobra dona, no? Però escolti, aquesta gent té algun dret a practicar aquest esport? Estem parlant de 5 persones o de 3.000? Què costa fer una línia nova al terra d'uns camps que pels que som daltònics ja no t'enteres si és de handball, de vòlei, de futbol, de no sé què, no? Perquè hi ha 6 colors diferents, no? Allà, i dius, home, no podem un espai almenys perquè juguin a críquet, vull dir, tampoc és tan greu el tema, no? És un tema d'igualtat. I ens diu, reconeixement de la diversitat. Que hi hagi nous esports a la ciutat, tu veus com un mal rotllo o veus com una oportunitat, com una riquesa? Bueno, clarament depèn de la mentalitat, perquè molta gent que diu, no, aquests jugaran a futbol, seran del Barça i el Messi i tal, i ja s'oblidaran del críquet, no? És a dir, home, això no és una imatge molt de posar en valor la diversitat, no? I de dir, escolta'm, per què hi ha de dolent que es juguin més esports, no? Interacció, què pots fer? O fotre-la a les afores allà, que diuen, no, perquè aquests els fotem allà, que no els vegi ningú, i ja s'ho faran, no? Entre els pakistanesos, els indis, els de Bangladesh, ja tal. Home, no, escolta, que és un esport, que no s'ha de tractar allò, traslladàvem allò de la mezquita tot, no? És en plan, ah, doncs tot a fora, tot tal. Llavors, quan començaven a centres municipals d'esport a dedicar un espai, una horeta, un no sé què, no sé quant, de sobte va començar a sorgir gent que diu, hòstia, interessada pel críquet, es va generar un equip de noies de críquet que estava jugant amb la Lliga Europea, no sé què, i li va sortir les notícies i li va donar una imatge de normalitat i de riquesa a algú que originalment era un problema. Bueno, aquests principis es poden aplicar a tot, a l'urbanisme, a l'economia, a la seguretat, a moltes coses. No? Llavors, si no tenim un marc conceptual compartit, és molt difícil ni la transversalitat ni que això sigui un procés de ciutat, no només de l'Ajuntament, sinó de la societat civil. És molt difícil que ens entenguem. O sigui, nosaltres tenim una red de ciutats interculturals que encara vaig ara i quan li pregunto al tècnic, a l'alcalde, a la mediadora i tal, què és la interculturalitat, cadascú contesta una cosa diferent. A no ser que ja, diguéssim, hagin interioritzat aquesta narrativa conjunta. No? I això és una cosa que no li hem posat gaire esforç i que ara ens estem adonant de l'error que ha sigut. Perquè si pensem en clau de narratives, aquells que impulsen narratives en negatiu, que promouen l'hostilitat, que reforcen els prejudicis, que reforcen el nosaltres ells, que estigmatitzen, que generalitzen, que deshumanitzen, aquests porten invertint en com fer narratives molts anys, molts diners, perquè ens semblen molt senzills els discursos, i ho són, però són el resultat d'una inversió brutal per arribar a aquell punt de senzillesa, aquell punt de dir com podem llançar un missatge breu, simple, que toqui les emocions, que desperti en el cervell tota la part de la por, de l'amenaça, de la inseguretat, que és la primera i la més irracional, i per tant, irracional en un sentit de que la part de racional desapareix, però perquè és molt racional tenir por, diguéssim, no? Si et sents amenaçat, el més racional és tenir por i o fotre al camp o atacar, diguéssim. És una mica la primera emoció. Clar, quan veus que aquesta gent ha invertit tant de temps i que tu, per l'altra banda, estàs invertint tota la teva atenció en fer projectes, polítiques, tal, però que la part de la narrativa i de les percepcions no la treballes, i llavors dius, hosti, Tu pots estar amb menors no acompanyats fent una feina brutal en uns barris, tal, no sé què, que el 95% de la població potser té una idea dels menes absolutament... I no vull ara dir que no hi ha complexitats ni res, però en un sentit de dir gent que no ha tingut potser cap experiència, res, té una idea dels menes ja per una narrativa que s'ha consolidat. Clar, si tu et dediques només a fer coses però no a complementar-les amb una narrativa que sigui per tothom i que expliqui davant de les complexitats quina és la teva proposta en positiu, en constructiu, i no ho tens clar i no és coherent amb el que fas, doncs aquí avui en dia estem perdent una batalla brutal a tot el món, però a tot el món. I aquí tenim un excés de fragmentació, un excés d'habilitat, un excés de por. I jo ho entenc, a nivell, hem estat tots allà, i tant a nivell polític o social, moltes vegades hi ha una cosa de dir, hosti, no, això fem-ho però no ho expliquem, perquè si no em consideraran que sóc amic dels immigrants i em diré, estarem aquests i això afectarà el no sé què, perquè aquesta gent també està patint les conseqüències d'aquestes coses i tal. No? I dius, no, si és que no es tracta, avui en dia ja no es tracta de callar i fer, es tracta de ser capaços de dissenyar, d'explicar-nos i de liderar l'agenda pública amb una narrativa pròpia que accepti les complexitats però que sigui sòlida i coherent. A quina hora acabem, tu? En 10 minuts, no? Una cosa, només sobre el tema de la participació que s'han dit... Ah, 2 minuts, hosti, de 10 a 2, vale, ok. No, pues un titular. Alguns titulars. Participació. Hem de ser molt més flexibles, amplis, d'implicar actors que normalment no s'impliquen. De veritat, no em cansaré mai de repetir-ho, d'insistir-ho. I hem vist molts casos d'èxit. A Limerick, a Irlanda, sortíem d'una formació antirumors aquí i dic, hosti, on està tothom, tota la gent? Diu, no, estan als pubs, perquè aquí estan les famílies, als pubs, és com el nostre centre cívic. Dic, collons, doncs anem als pubs, hosti, a fer aquest tipus de projectes i implicar-los tal, no? Clar, el tècnic d'allà d'entrada i el de l'entitat a vegades diu, els pubs. I llavors van dir, hosti, jo conec un tio que té un pub i és un tio sensible, que també no sé què. Hosti, la meva tia també està amb un que té un pub. I hi va haver-hi un canvi, no? A Lourdes, a Portugal, de sobte, hosti, anem a l'IKEA, anem a l'hospital, no? A Tenerife, treballar amb els hospitals, amb centres comercials, amb mercats municipals. A Erlangen, a Alemanya, vam dir, d'aquesta ciutat, si tinguéssim un aliat important d'aquesta ciutat, que tingués capacitat d'incidir en la gent també i de sumar actors, qui seria? Llavors hem començat totes les entitats, tot el tal, perfecte, estupendo. Qui més? Hi ha algun actor que pel que sigui té un impacte important? I ens van dir, home, aquí hi ha l'empresa Siemens, que té la seu aquí, treballa amb 27.000, però més tots els que treballen indirectament, amb el qual la meitat de la població d'aquesta ciutat està vinculada d'una manera o l'altra a la Siemens. Hosti, i per què no li preguntem a la Siemens i tal? Clar, que és de trencar els prejudicis, no? També d'administració, societat civil, empresa privada, gran, oh, aquest vol dir, aquest no sé què. Hosti, interessantíssims, molt interessats els directius de les Siemens, perquè havien identificat que entre els seus treballadors hi havia molts prejudicis que dificultaven després els objectius de l'empresa, perquè volien contribuir a la millora de la convivència a la ciutat i perquè van acabar formant a persones refugiades i fent exposicions amb les entitats i l'Ajuntament sobre com trencar els prejudicis i els estereotips de, en aquest cas, que era l'època dels refugiats de Síria, sobre els refugiats a la ciutat, amb un impacte brutal. Llavors, moltes vegades tendim, com s'ha dit també abans, a que la participació, una de dos, o sigui amb els actors que sempre participen, que aquests són uns actors que s'han de cuidar moltíssim perquè són un motor fonamental, però després hem de ser capaços de ser molt més permeables i incorporar a molts altres actors. Vale. Ja està. Creativitat, governança. Acabo només amb això. Molts plans, molts pactes. Potser el document final és important, està bé, però com s'ha dit aquí, com s'ha arribat aquí i com es continua, això només són punts. Si no som capaços de mantenir l'atenció, de mantenir la flama encesa de la importància, de l'evolució, de la necessitat d'innovar, de trencar determinades tendències i maneres de fer, i si no som capaços de fer bons diagnòstics amb dades, quines dades tenim avui en dia per mirar el tema de la convivència? Hosti, falta encara obrir el cap i buscar molts altres elements que ens donguin una idea de com fer això. Però això vol dir recursos i esforços i recursos humans. I avaluar, avaluar impacte, de què estem parlant. Si no podem mostrar impactes, si no podem mostrar resultats, que encara que siguin difícils, s'ha demostrat que buscant indicadors creatius que et diguin, escolti, no, miris, que el nivell de segregació d'aquí aquest era l'altre. Hem vist canvis en les relacions i en les percepcions que generen determinats joves i amb altres. Tot això, si no som capaços de mostrar-ho, us volia posar un parell d'exemples, òbviament no us els posaré, però no podem des de lo públic ser tan irresponsables, dedicar-nos a invertir temps, energies en coses i no centrar-nos també en demostrar l'impacte que té això. Perquè això, si no, ja no és un problema de dir, ah, és que no tindrem més suport polític. No, no, és que és responsabilitat pura i dura. És que estem fent això amb recursos públics i volem demostrar que això és la via per la qual val la pena. I deixem de fer coses que no tenim ni idea, però quan ens mirem, potser no estan tenint gaire impacte. I centrem-nos en aquelles que sí que ho tenen. I acabo amb dues paraules, pensament crític i empatia. Això a tot arreu i a totes hores. I ho deixo aquí.